Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us informa Sílvia Muñoz. El govern es compromet a no construir grans infraestructures per als Jocs Olímpics d'hivern, perquè creu que no té sentit fer macroprojectes per només 15 dies. Per això col·laborarà amb altres països per poder fer ús de les seves instal·lacions. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, diu que no tiraran els diners en grans construccions que després no es faran servir.
El que plantegem és una candidatura catalana sòlida, però coherent també, sostenible, i que no plantegi obres faraòniques amb disciplines que nosaltres no hi tenim tradició.
També ha posat en valor que 3 de cada 4 catalans estiguin a favor dels Jocs Olímpics, segons una enquesta feta pel propi govern.
Moltes gràcies, Judit. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha convocat la mesa per dilluns 24 de gener a les 10 del matí per tractar la interposició d'un recurs contenciós administratiu i la sol·licitud de mesures cautelars davant del Tribunal Suprem contra l'acord de la Junta Electoral Central per retirar-li l'escó al diputat de la CUP, Pau Juvillà. La mesa de reindustrialització de Nissan ofereix a Silence instal·lar-se a les plantes de la Zona Franca després que el hub reclami Montcada i Reixac. Amb tot, s'ha hagut de reajustar els plans després que el propietari de la planta de Sant Andreu hagi decidit que vol reestructurar les naus, fet que deixa els terrenys fora de la reindustrialització. Al seu torn, s'ha proposat a l'empresa controlada per Acciona que comparteixi els terrenys de la Zona Franca. Des dels sindicats han demanat el suport de la Generalitat. Són declaracions del secretari general de Cigen, USOC, a Nissan, Miguel Ruiz.
Las administraciones no han puesto ningún proyecto industrial, no han conseguido ningún proyecto industrial que venga a reindustrializar, y lo que le pedimos es el apoyo total, que entiendan que la parte logística, como se ha dicho, en los espacios elevados del parking, no utilizando parque industrial, pues que sean vinculados siempre al proyecto industrial del hub, y eso es algo que se tiene que tratar. I, bueno, hi ha que treballar per això.
Tot a punt per les desenals de la Mare de Déu de la Candela 2021-1, que se celebren del 28 de gener al 6 de febrer. Des de fa més de dos segles, tots els anys acabats en 1, la ciutat de Valls ha celebrat de manera ininterrompuda la festivitat, a excepció de l'any passat, per la pandèmia. El regidor de Cultura Valls, Marc Ayala, ha passat pels micròfons de l'Estel Migdia, on ha celebrat que hi hagi poques activitats afectades per les restriccions, ja que la majoria són a l'aire lliure.
La participació en espais grans i oberts, que és molt important, en actes de cultura popular, esportius, etc, etc. I, per tant, en aquest sentit, són els que actualment s'han pogut mantenir tal com estaven previstos. De fet, nosaltres hem hagut d'adaptar a la pràctica amb les darreres restriccions vigents només una quinzena del total de 525 actes. Per tant, el balanç en aquest sentit és positiu, perquè és veritat que nosaltres havíem arribat a plantejar totes les activitats en mesures.
Tot i que moltes colles castelleres han rebutjat la invitació a les desenals a causa del context sanitari i social, la festivitat segueix en peu i la ciutat l'espera amb emoció. Avui s'ha inaugurat la 50a Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, que se celebra a les Borges Blanques fins diumenge. Ho ha fet en un acte la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Enguany s'ha recuperat la presencialitat de la fira després que el 2021 s'hagués celebrat de manera virtual a causa de la pandèmia. Els esports amb Carla Buigas.
6 catalans participaran als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022, que es disputaran del 4 al 20 de febrer. El Comitè Olímpic Espanyol ha anunciat avui la llista dels seus representants i entre els 14 seleccionats hi haurà els 6 esportistes catalans. Aquests són Núria Pau, Quim Salarich en esquí alpí i Jaume Pueyo en esquí de fons. Tanquen també la llista on hi ha Caral Castellet, Ander Mirambell i Adrià Díaz. Les opcions de medalla més sòlides per la delegació espanyola són les de Lucas Eguibar i Caral Castellet en snowboard. El pròxim 25 de gener es donarà a conèixer qui portarà la bandera de la delegació espanyola en la desfilada inicial, i Caral Castellet i Ander Mirambell, o tots dos alhora, són les principals opcions. I en futbol internacional femení, un club alemany ha detectat càmeres ocultes al vestuari de les futbolistes. Les jugadores del Metzingen van trobar dues càmeres ocultes al vestidor mentre s'estaven canviant i el club ho ha denunciat, la troballa, a la policia. Ja hi ha un sospitós, un empleat del club, que va ser acomiadat de forma immediata. A l'espera que la policia tanqui la investigació, la Bundesliga femenina ja ha posat al costat de les jugadores i ha condemnat un cas que no és la primera vegada que passa.
Gràcies, Carla. Ampliarem totes aquestes informacions i molt més al punt i seguit. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín. There's a place I go to when no one
knows me. It's not long. Són les 5 i 6 minuts. Jo no sé què passa. Els dic a vostès de debò. Hem començat a les 3, ja són les 5 i 6 minuts. Portem dues hores a les que per aquí ha passat de tot i tothom, que és aquella cosa que ens agrada, no? Ens agrada seure en aquests micròfons i dir que volem compartir un passeig per la vida, que és d'això del que es tracta, no? Per la vida actual, però també per aquella vida de la que venim, no? El que és la nostra història recent. Dic això perquè en els propers minuts anem a fer un petit passeig per aquesta història, per una història una mica fosca. Vull que estiguin, si em permeten, molt atents, molt atentes, perquè aquesta és una història absolutament real de la que anem a parlar a continuació. Jo diria que per moltes persones desconeguda, per altres, malauradament, excessivament coneguda i fins i tot excessivament patida, no? En el sentit en el que no és gens fàcil. Anem a parlar d'un documental que es diu Apaiz Katzela, la presó dels capellans, a la qual correspon aquest petit tràiler.
Se les acusava, sobretot en homilies, de hablar contra el régimen. El régimen actuaba inmediatamente. A por ellos.
Iru egun, janbarik egotearen, rebilio militar. Nosotros llamamos a biurtea, la vestiria a marrutea.
A nosaltres, en el judici, se'ns demanaven 2 anys de presó. El nostre delicte va ser obrir les portes de l'església perquè la gent, escapant-se de la policia, pogués entrar a l'església.
I els dic ara ho estàvem parlant aquí a l'estudi, no? Que quines ganes de veure aquest documental perquè forma part de la nostra història recent. D'altra banda, tampoc fa tants anys d'aquesta situació a la qual s'explica en aquesta presó dels capellans la història d'uns capellans que van ser tancats a la presó de Zamora, en aquest cas, per haver mostrat el seu rebuig a la repressió franquista. David Pallarès, què tal? Bona tarda, David.
Bona tarda.
David Pallarès és un dels directors d'aquest documental, d'aquest Apaiz Katzela, no sé si ho estic pronunciant bé.
Jo crec que sí, encara que no soc basc, però...
Tu creus que sí, no?
Sí, sí.
Explica'ns, dona'ns una primera pinzellada del que és el documental abans no entrem en matèria.
No, doncs el documental el que vol explicar és una història que no se sabia, que s'havia fet una presó de capellans, o exclusivament per a capellans, al final dels anys 60. Ahà. Perquè no es podien barrejar els capellans
amb els presos comuns
no? per uns acords que tenien amb el Vàtica.
I per què calia fer una presó de capellans?
Perquè de cop i volta, al final dels 60, hi ha hagut bastantes... una nova generació de capellans que potser no eren els que havien viscut el que va ser l'època del 36, de la Guerra Civil, tota la repressió i tots els acords que hi havia hagut en aquell moment, i uns capellans joves que tenien els seus motius i les seves il·lusions i que no entenien perquè, per exemple, a Barcelona,
És que no et puc ajudar perquè no sé el que vols dir.
No, sí. Que a Barcelona hi havia la comissària de la policia que maltractava bastant els estudiants.
Yeah.
O sigui, hi havia, aquest tipus de...
Sí, maltractaments i demés.
Tortures, directament tortures, perquè en la pel·lícula expliquen també, perquè hi ha hagut capellans molt, molt torturats. I doncs, en aquella època, en aquell ambient, doncs els capellans ja agafen una postura de rebutja a estar en acord, o no entenen per què no l'Església pues, es queda callada amb aquestes injustícies.
Entenent que és un moment en el qual el rebuig al règim franquista era una cosa que no es podia fer. Eduard Fornés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Vostè és un d'aquells capellans, no?
Soc un dels 5 catalans que vam estar a la presó de Zamora, sí.
Per què el van portar a la presó, vostè?
Jo estava a la parròquia de Can Oriac de Sabadell i un primer de maig gent del barri, es podria dir gent de Comissions Obreres i d'altres entitats, es van invitar amb els 3 capellans que estàvem allà a anar a compartir un dinar junts a fora al bosc i a la sortida de la carretera de Mata de Pera. I ens va agradar que ens invitessin. De fet, el Josep Maria Garrido i jo allà a la parròquia havíem renunciat a la paga de l'Estat i els dematins fèiem unes hores de treball en un taller. Uh-huh. I doncs, van creure que ens havien d'invitar el dia 1 de maig amb aquest compartir un dinar amb ells. Nosaltres vam ser i vam llegir un manifest que havíem preparat uns quants capellans aquí a Barcelona. Uh-huh. I al tornar, el pas a nivell que separava Can Oriac de Sabadell estava ple de grisos. La gent es va anar acumulant i es va sentir un toc de pito i van començar a descarregar a cops de porra contra la gent. Clar, el primer que vam fer nosaltres va ser obrir les portes de l'església, que la gent entrés a l'església per protegir-se. Clar. Perquè pel concordat, dins l'església la policia no hi podia entrar. Molts van poder sortir pel darrere, d'altres van poder escapar més tard, però la policia va rodejar l'església i tota la nit va haver-hi reflectors, va haver-hi gossos, metralletes, tot, vam estar rodejats tota la nit. De fet, durant la nit, una de les senyores que va entrar a l'església amb criatures va perdre una criatura que esperava pels cops de porra que havia rebut, i jo em vaig posar la sotana, vaig sortir a demanar una ambulància, va venir l'ambulància, es va poder emportar la Pilar i el seu marit, el Ramon, que d'aquesta manera estaven fora. L'endemà, al migdia, la policia tenia una carta de l'arquebisbe Marcelo González que els autoritzava a entrar a l'església per detenir-nos. I la policia ens va detenir. En aquell moment érem entre dones, criatures, homes i els 3 capellans. Duríem ser uns 35 o 40. Vam anar amb 2 autocars cap a comissaria. El nostre delicte havia sigut participar d'aquesta reunió i acollir la gent a l'església.
Jo, vostè ho explica, a nosaltres ens sona com una mena de realitat estranya, no? Que no hem viscut, però en realitat, de quan estem parlant?
Mira, això va ser l'any 68.
Fa 53 anys.
Sí, exacte. Però per mi encara hi ha un pas posterior que va ser més preocupant, no? Que és que vam estar a la comissaria de Sabadell i ens van interrogar durant tota la nit. De fet, van prendre el nom de les dones i criatures o l'afiliació i els van deixar marxar, i vam quedar uns 23 homes i els 3 capellans i una noia, la Carmen Vázquez, que era la responsable de la joc femenina. Bueno, aleshores, l'endemà, amb els 3 capellans en un cotxe, ens portaven cap a la Via Laietana. I tots els altres també van anar a la Via Laietana amb altres vehicles. Pel camí van rebre l'ordre de portar-nos a les monges teresianes del carrer Ganduixer, que és on vivia l'arquebisbe Marcelo González. Uh-huh. Vam rebre allà, l'arquebisbe va entregar una carta a la policia i els va dir «Pueden marcharse, quedan bajo mi jurisdicción». Els policies se'n van anar. Podien tenir les seves ordres. Ens vam quedar amb el Marcelo per parlar una mica de la situació en què ens trobàvem i la parròquia. I ell ens va dir «Ustedes tienen una funció pastoral i jo les dejo en libertat». La meva reacció, crec que bastant normal, va ser dir «Escolti, a mi m'ha detingut la policia i em deixa en llibertat el bisbe». Això no ho entenc. No vaig poder acceptar que qui em donés la llibertat fos el bisbe quan havia detingut la policia. Uh-huh. Aquesta era la situació real d'aquell moment, l'església, d'aquesta situació en què era una església totalment d'un nacionalcatolicisme, d'una barreja amb els poders d'aquell moment.
Bé. I aquelles paraules que van provocar?
Aquelles paraules van provocar que nosaltres, al tornar a la parròquia, ens vam trobar molt més compromesos amb la gent. I trobaves que venia el comissari García de Sabadell a l'església a escoltar les homilies, i en algun moment no vaig poder més que dir: senyor comissari, si no està d'acord, li passo la paraula. Clar, tota l'església es va girar a mirar-se'l i ell marxava. Llavors, quan jo anava amb moto per Sabadell, em seguia el cotxe de la policia. Es va crear una...
Quina tensió, no?
A més, vam posar unes paneres a l'església per recollir diners per pagar les beques dels nens que menjaven a les escoles, els fills dels que estaven empresonats, perquè, esclar, els altres van quedar empresonats ja des del primer moment, no?
Clar.
Nosaltres vam quedar processats. I, de fet, va ser el març de l'any 69 que es va celebrar el judici al TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, amb un estat d'excepció i a porta tancada. Ens demanaven 2 anys de presó. Ens van defensar els advocats Albert Fina i en Soler Barberà. I van fer una defensa molt ben feta, i el resultat va ser que ens van reduir la condemna de 2 anys a 6 mesos i 1 dia. Jo aquell moment treballava a l'editorial Nova Terra amb el bisbe Joan Carrera. Encara no era bisbe, eh? I treballàvem junts allà. I el desembre em vam anar a buscar a l'editorial i se'ns van emportar a Zamora. I a l'arribar a Zamora ens van dir: ustedes son enemigos políticos y serán tratados como tales. I la presó va ser bastant dura.
Ara en parlarem de la presó. David, com us fixeu en això? Com us assabenteu de tota aquesta història?
Doncs jo personalment estava fent un altre documental sobre justament l'esdeveniment dels 60, com la manifestació de capellans, la caputxinada, i entrevistant Joan Botell, em va explicar pues, tot el que hi havia passat amb el seu germà, que havia estat empresonat a Zamora, justament, amb aquesta presó de capellans.
I Lucena, perquè no sabíeu que existia, no?
No, jo no ho sabia, i em va dir exactament això, que era la contradicció més gran de tot el franquisme, i que no s'havia parlat mai. Llavors jo em vaig interessar molt, i vaig contactar pues, al Juan Mari Zulaika, que és el que porta una miqueta, que té una relació amb tots els ex-presos, companys, de la presó de Zamora, i que tenia aquest lligam i que va facilitar pues, tota la...
Aquesta pregunta que vaig a fer segurament tocaria al final, però la vaig a fer ara perquè tinc moltes ganes. Eduard, perquè tot aquest silenci després de tot aquest patiment era molt injust. És a dir, l'aparició d'aquest documental, d'aquests senyors disposats a posar llum en aquest capítol fosc de la nostra història, també és un acte de justícia, no?, cap a tots vostès.
Més que un acte de justícia amb nosaltres, que sí, sobretot amb els bascos, no?, perquè els catalans vam ser-hi poc temps i no vam tenir la repressió que van tenir ells, no? Però més que això, jo crec que és un fet important dins la memòria històrica.
Clar.
I que crec que val la pena que se sàpiga que hi ha hagut tota una evolució dins l'Església. I que aquells moments, molts capellans ens vam trobar que, a partir del Concili Vaticà, que ens vam fer moltes il·lusions, i que en altres llocs va tenir una resposta que aquí no la va tenir, a partir del Consell Vaticà volíem una renovació de l'Església. I ens vam trobar que lluitàvem contra una estructura molt tancada, molt difícil. Mm-hmm. Tot. Tenir l'Església plena de gent, haver de fer 20 i escaig de batalles una tarda i no poder resar junts al Pare Nostre, era una situació que ens creava una tensió.
Clar.
Estàvem repartint sacraments, però no hi havia una base d'evangelització que fes que la gent pogués viure aquells sacraments. Jo quan vaig estudiar al Seminari de Barcelona, el professor Rovira Velloso ens va fer viure molt el que representava el sacrament de la comunicació de l'home amb Déu. Uh-huh. I aleshores veure que estaves desvaloritzant el que és un sacrament, que de matí fessis no sé quants batejos, o després casaments, a la tarda, doncs, no sé, o havia primeres comunions, i veure que per què la nena havia fet la primera comunió per celebrar-ho, la mitja emborratxaven amb cava, el que sigui. Llavors es deies, què és això? Per tant, nosaltres teníem unes ganes de crear una renovació amb l'Església. Per això vam deixar de cobrar la paga de l'Estat, vam començar a mirar de viure del nostre treball i començar a renovar algunes coses. Però realment va arribar un moment que això era molt, molt difícil.
Tornem a la presó, si li sembla. Ho dic, sí. Per desgràcia, la ràdio és finita en quant a temps. És a dir, i vaig mirar el rellotge molt preocupat perquè ens quedarem amb ganes de seguir parlant, ja els dic ara, això. Quant de temps va estar a la presó, vostè?
Mira, nosaltres vam entrar el 8 de desembre del 69 i vam... Clar, és que això t'hauria d'explicar què va passar. Vam rebre un indult d'en Franco el 25 de març. Carai. Del 70. Per què els catalans vam ser indultats?
Per què?
Miraré de resumir-ho molt i explicar-t'ho ràpidament. El mes de febrer sortia en llibertat un capellà que havia acabat la condemna, en Michael Suzuazabeitia, que era d'on de Rívia. I vaig fer, amb un clínex de paper, una carta dirigida al bisbe Saint-Gaudens, que era a Toulouse, i que havíem sigut amics abans de ser bisbe, i era un company meu. I ell va poder posar, vam posar el clínex dintre les boates del seu honorac i li vam dir, si demà quan surts no et troben la carta, fes un ingrés en nom de Jonas Chave. Van cridar en Jonas Chave, que tenia un ingrés, i vam saber que la carta havia sortit. Ell va anar a Toulouse a portar amb el bisbe Saint-Gaudens aquell clínex que vaig fer jo en paper. Aquest clínex era per dir que el procés de Burgos es faria porta tancada perquè hi havia capellans d'acord amb el concordat i que hi havia penes de mort demanades. Que aquests companys meus es plantejaven secularitzar-se perquè el procés fos a porta oberta. El bisbe Saint-Gaudens va parlar amb el bisbe Alfred Ancel de Lió, que havia sigut el bisbe auxiliar del cardenal Villot, que aquell moment era secretari d'Estat de Pau VI. El bisbe Ancel havia d'anar a Roma per altres coses. I es van portar el meu clínex, escrit a la presó de Zamora, amb una transcripció que va fer el Saint-Gaudens, i em va parlar amb el cardenal Villot. El cardenal Villot volia parlar-ne amb Pau VI.
Sí, van haver-hi pressions del Vaticà, vaja.
Que no era gens franquista, Pau VI. I va haver-hi tres cartes del Vaticà. Una amb el bisbe Cirarda de Bilbao, una amb el nunci Antoni Uti a Madrid i una amb el ministre de Justícia, on renunciaven al privilegi que es fes a porta tancada el procés de Burgos. La resposta de Madrid, que van acceptar fer el judici a porta oberta, com es va fer, va ser, a més, indultar els catalans com a gest generós del govern de Madrid. Clar, nosaltres no havíem demanat cap indult, ja. Ni teníem cap intenció de sortir perquè estàvem allà dintre bastant ben organitzats i ens van fer fora de la presó. Aquesta és la història.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. David, realment... ha estat fàcil? Perdona, sí, anaves a dir alguna cosa, no?
Realment els motius d'un indult de Franco mai és realment... Mai se sap realment d'on venia, no? No. Això és una teoria.
Ha estat fàcil que us deixin fer tot això? O ha estat difícil posar llum en tota aquesta història?
El que ha sigut molt difícil és entrar, per exemple, a la presó de Zamora, encara que van rodar ahir una pel·lícula sencera. Uh-huh. El fet de que siguin ex-presos no podien entrar a la presó, encara que feia 50 anys que havien entrat, que és una presó abandonada, no ens volien deixar entrar i fins al dia abans no vam saber si podríem. O sigui, tindríem que saltar la muralla amb l'Eduard.
Ostres, només faltava això, no? Aquestes alçades de la vida. Escolta'm, Eduard, quina impressió tornar a entrar a la presó, no? 50 anys després d'això, ho estàvem parlant abans fora d'antena, no? Quina impressió, no?
Aquí el que va ser maco va ser retrobar companys de presó amb els que et crees uns lligams de solidaritat a l'estar junts allà dintre.
Clar.
I l'entrar a la presó, a mà dreta, així que entres, hi ha les cel·les de càstig on et posen la primera nit. I, esclar, quan vaig veure aquella cel·la, vaig reviure una mica un fet que va passar la primera nit. Com que hi havia hagut en Francesc Botei, els havia ensenyat cançons en català. I una dels que els havia ensenyat és aquella cançó vull ser lliure ara mateix. I els bascos es van enterar que havien arribat els catalans i a les 12 de la nit, que estàs tot sol en una cel·la de càstig, has entrat a la presó, que no saps com moure'n ni què fer, sentir cantar amb un grup que cantaven vull ser lliure en català, et fa un cert impacte, te'n recordes d'això.
M'està emocionant a mi. 50 anys després, és que fora.
Sí, va ser molt maco. No, i els bascos, clar, com que de fet el País Basc estava molt sensibles amb això, tenien un ajut que no hem tingut nosaltres, que clar, és molt diferent la situació, però ells rebien menjar i rebien més visites i això ens ajudava tots una mica. Nosaltres, amb els presos comuns, els hi compràvem cada dia vi i pa per poder a la nit celebrar l'Eucaristia al dormitori on estàvem tots junts. I cada dia, a la nit, celebràvem l'Eucaristia i llegíem fragments doncs, de Sant Pau o de l'Evangeli, però també fragments de les cartes que rebíem. Jo guardo una carta del bisbe Joan Carrera que és increïble perquè amb una ironia molt fina com ell tenia, doncs ens dona ple suport i molt bé. I una altra cosa del bisbe Torrella, que estava a Tarragona, que em va enviar la Bíblia en català i el director de la presó em va cridar per dir-me que no podia entrar a la presó un llibre en llengua estrangera. Jo vaig aprofitar-ho per fer una instància amb una pòlissa de 15 cèntims a la Direcció General de Presons, acusant el director de la presó de Zamora de separatista per dir que el català era una llengua estrangera.
És boníssim. Jo m'imagino.
Guardo la Bíblia signada pel maestro que va autoritzar que m'entrés la Bíblia en català.
David, quan podem veure aquest documental? Quines ganes de veure aquest documental, no?
No, anava a dir que, en canvi, estava el llibre de Papillo. De Papillo, la evasió i tal, que estava allà en la biblioteca.
Però estava en llenguatge nacional. Estava en llenguatge nacional, no? Sí, no hi havia problema perquè no, era el llenguatge del...
Per entrar una novel·la no hi havia cap problema. Per entrar un llibre de teologia,
que fora,
això era més difícil.
Quines històries. Escolta'm, David, clar, és impossible explicar en 20 minuts tot això, donada, a més, la complexitat, realment, de la situació que tenim al damunt la taula. No? Quan un va veure aquesta presó dels capellans, aquest documental, aquest Apaiz Carzela, amb quina conclusió surt? Amb quina idea surt, David?
Jo crec que de
apropa't una mica el micro.
Cada part, bueno, aquí a Catalunya, molta gent m'ha dit que trobava molt ressò amb l'actualitat que s'està vivint.
Ah, fa 4 dies, d'això.
No, ja, a més. No, a part de que justament eren presos polítics i no volien... no els volien considerar com a presos polítics i no barrejar-los amb els presos comuns.
Però pel fet ells, de ser capellans, no?
Per ser capellans, però ells sí que es reclamaven com a presos polítics, perquè el que havien fet eren més d'aquesta òptica. El que sí, van fer un motí en algun moment donat, justament, van cremar tota la presó, van cremar tot el que tenien i pensaven que havien guanyat perquè els van portar cap a una presó comuna, però a mig camí ja els van tornar cap a Zamora.
Els catalans ja no hi érem quan es va cremar la presó. De fet, allà hi havia el Jesús Naveran, que havia sigut arquitecte, que van planejar un túnel. I es va començar el túnel un cop nosaltres vam marxar i realment és increïble el que vam fer. Jo ara he reviscut quan he tornat a estar a la presó perquè veien excavat 20 metres.
20 metres,
d'un-hi-do. I ja havien sortit a fora i quan volien marxar un dia de lluny a Prena i com que allò estava molt despoblat no es van atrevir a sortir. I l'endemà...
Ho van
descobrir.
No sabia d'explicar això, però perquè s'ha de veure el documental, no?
No li explicarem a ningú. No passa res que no li explicarem a ningú.
Sí, no, però sí que és un fet, així com que la gran evasió, perquè volien... Imagina't si sortien tots els capellans presos, que no se sabien ni que hi havia capellans presos a Espanya... que sortien tots de cop 20 capellans i que sortien als medis internacionals.
Estic pensant que quan trobem... Fem una cosa. Quan trobem el moment de tornar a veure'l, el documental, tornem a parlar. Jo em quedo amb ganes de seguir parlant, no? Perquè és que hi ha moltes coses de les que podríem parlar. Efectivament, aquesta última explicació del David també ens posa el punt de mira en un altre aspecte, la vergonya per un país de dir que hi ha una presó amb 50 capellans. I amb 50 capellans, per els motius que estaven tancats amb aquests capellans. Clar, és molt fort. Amb la qual cosa entenc el punt absolut de secretisme, de foscor davant de la informació. En aquell moment sorprèn més les dificultats després per accedir efectivament a posar llum i taquígraf a tota aquesta qüestió. La més absoluta enhorabona. Quines ganes de veure el documental. Eduard Fornés, que lluny i que a prop, tot això, no?
Bé, sí, bueno, mira, és una etapa i una experiència de la meva vida, no?
Potent, eh? Potent.
A veure si TV3 passa el documental. Han demanat una versió més reduïda i esperem que TV3 doni una resposta i ho pugui fer en algun dels seus espais.
Doncs a la que tinguem data i hora, se't torrevi, no? Tornem a parlar. Ha estat un plaer, de veritat. David Pallarès, enhorabona. Enhorabona. Merci. Una idea magnífica. I tenim gent que ha vist el documental i que ens ha dit que és una autèntica passada. O sigui, que enhorabona. De veritat, Eduard Fornés, gràcies per obrir-nos aquesta finestra de la seva vida. Molt amable. Gràcies. Dos quarts de sis. Quin programa avui, no? No sé si vostès tenen aquesta sensació, però quina potència de personatges, d'històries, no? Llàstima que ara es torçarà, perquè com entrem ja a la recta final del programa i arriben els de sempre, no? Bé, és la claca per acabar. No, està molt bé. Fem una petita pausa. Tornem de seguida. Aquí a Ràdio Estel, el tot anirà bé, amb ganes de cap de setmana, però de marxar deixant el llistó ben alt. Ara ho comprovaran. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Dos minuts. Oh, que xula aquesta música, no? Dos minuts i passen de dos quarts de sis. Ho deia fa un moment, efectivament, quin programa avui, eh? Se n'adonen vostès d'aquesta barreja de gent, d'allò que diem sempre que és magnífic, no? Aquest passeig per la vida, que significa el tot anirà bé de Ràdio Estel per al que hi desfila, fins i tot la història, no? La història recent, com acabem de comprovar ara fa un moment. Sergi León, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Estàs bé?
Va molt bé. I tu què tal?
Jo estic estupendo.
Ja et veig.
Només cal veure'm.
Et veig a tope.
A tope em veus?
Sí. No,
perquè és divendres.
Has tornat reforçat.
Els divendres ja ho saben vostès, no? Que és el dia que ens aixequem amb vitamines, no? Directament, perquè un mira el rellotge a Jordi Díaz. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I diu, és divendres. Ja toca, no?
Ja s'acaba això.
No s'acaba. Obrim el bolívar del Díaz, no?
No, però s'acaba la setmana. Avui.
Això sí, s'acaba la setmana.
Comença el cap de setmana.
Però tenim, en aquesta mitja hora que ens queda de programa, tenim una mitja hora xulíssima d'entrada amb aquest bon gust de música que ens està oferint el José Matosas. Escoltem això, mira com sona. Aquesta música de Sabor de Gràcia, que estic segur que vostès han reconegut, avui ens porta directament a obrir les portes de la secció de l'Aixa Miró. Amb qui està l'Aixa? Hola, Aixa, bona tarda.
Hola, Toni, molt bona tarda. Què estàs?
Que bé que sona això, no?
Ah, que sí? No et venen ganes de ballar?
Oh, jo m'hauries de veure. M'hauries de veure com estic. O sigui, que estic parlant amb tu movent-me, saps?
Molt bé. Això és genial.
És que com pot escoltar una música de Sabor de Gràcia i no... I no ballar.
I no ballar. Se m'escapen les cames, directament.
Veus? Sí. Com és que estem escoltant aquesta cançó? Amb qui estàs avui, Aixa?
Doncs avui estic amb en Sikus Carbonell, l'ànima, la veu de Sabor de Gràcia, que estem aquí fent de tràfic d'idees. Estem creant. Estem en una acció creativa molt meravellosa que, si voleu, el Sikus us explicarà, i jo us explicaré, donaré 5 cèntims.
I tant, i tant. Sikus, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies a Déu. Pues molt bé, bona tarda a tots.
Abans de tot, disculpeu-nos per interrompre aquest moment creatiu que esteu compartint amb la Xamiró, no?
Bueno, vinguem de tu, no interrompeixes.
No saps com t'ho agraeixo. Va, expliqueu-nos què esteu fent, Aixa.
Doncs mira, tot va començar amb la nostra amiga, que avui no hem pogut venir, perquè avui està, ella està en un rodatge, les Reyes Nag,
sí.
Que és una noia, una dona índia, que té aquí a Barcelona un centre de ball clàssic, no?, de dansa clàssica índia, i ella va tenir una beca de creació que li va donar l'Ajuntament de Barcelona per fer aquest projecte que es diu Índia Caló. Índia Caló, que ara el Cicus ho explicarà una miqueta. Cicus, explica.
Bueno, pues és commemorant el 75 aniversari de la independència de la Índia, pues la Esrella va crear aquest espectacle, també perquè l'origen dels gitanos és de la Índia, no?
Yeah.
I tenim moltes coses de les dues cultures que són iguals. I és aquest viatge, diguéssim, de la Índia cap aquí, i una miqueta amb música.
Clar.
Música hindú, amb flamenc i, com no, amb la rumba catalana. I és l'enamorament, el fil conductor és l'enamorament d'una ballarina índia i un diguéssim, bailaor de flamenc gitano.
Però que bonic, no? Dius que hi ha moltes coses semblants. Explica'ns quin tipus de coses, Cicus.
Pues, per exemple, quan nosaltres cantem... hi ha una boda gitana, un casament gitano, i la nòvia es fa la comprovació de la virginitat, pues es canta una cançó que es diu Geli. ¿Vale? Nosaltres diem Geli i ells diuen Geli. ¿Vale? I ells ho canten en hindú, nosaltres ho cantem en castellà. Els ritmes i les lletres, naturalment, són diferents, però significa el mateix. Significa que la dona es casa i marxa amb el marit.
Ja veus. Ja veus. Aixa, deu ser al·lucinant formar part d'aquest projecte, no?
Home, a mi jo estic fascinada, perquè a més és com un plaer no poder formar part d'això, perquè a més també és això, no? Com explicava el Cicus, aquesta vegada de cultures, que som cada un de nosaltres, que forma part del nostre bagatge, els nostres orígens, i també ajuntar-ho amb aquest 75 aniversari de la independència de la Índia, que és gràcies al senyor, el nostre estimat Gandhi, no? Tenim aquesta... Podem tenir la nostra pròpia cultura, el nostre país, i poder, no? Està molt orgullós de tot el que som.
I quan ho podrem veure tot això, Cicus?
Bueno, esperem que, si Déu vol, aquest estiu, si la pandèmia ens dona treva, i podem veure-ho aquí a Barcelona.
Ah, que bé. Però això no un teatre?
Bueno, pot ser un teatre a la fresca.
Un teatre a la fresca? Oh, això sona bé, no?
Com
ja em diguis que és el teatre grec?
Bueno, ja, quan tinguem la data i el lloc confirmat...
Ja ho confirmarem, no? Ja ho confirmarem, no? Val, el que haurem de fer és una altra cosa, aleshores, Aixa. La propera trobada que heu de fer aquí a l'estudi, no?
Vale, sí, clar.
I li podem posar una mica de rumba a la tarda, no?
Va, ja,
sí.
I tant, com no?
Perquè deixa'm dir, Cicus, tal com estem, amb els titulars que tenim, que si els positius, que si els contagis, que si les baixes, que si el Covid, que és un rotllo... Necessitem una mica d'alegria, una mica de rumba, ens aniria tots plegats molt bé, no?
Nosaltres tenim una cançó que es diu El mal tiempo, buena rumba.
Ah, que guai. Veus, és aquesta la idea, no? El mal tiempo, buena rumba, m'agrada molt. Molt bé.
I una cosa que vull dir també, que és molt important, que aquest espectacle ens ajuntem músics de la Índia... Músics de la rumba catalana, com els meus de Sabor de Gràcia, músics de flamenc, que són, bueno, són grans figures, com el Juan Carmona.
Ostres.
D'Aquetama.
Sí, sí, tant.
El Pedro Granaíno, el cantador Pedro Granaíno. El Piranha, que és el millor percussionista que hi ha del món del flamenc.
Sí.
I també el José Ronquillo, que és el baixista d'Aquetama.
Bueno, no hi ha problema, perquè com l'escenari del grec és tan gran, allà cap tothom, no?
Bueno,
si cola, cola, no? Si cola, cola.
Si cola,
no?
Cola.
Exacte.
Si cola, cola. Tu vés dient el grec, a veure què passa.
A veure què passa, no? Truquem, no? En un moment donat. Aixa, sí, vinga, una última edició. Dóna'ns l'última pinzellada sobre aquest projecte Índia Caló, del que avui estem parlant, i tindrem notícies molt aviat.
Doncs jo crec que pot ser una bona manera de descobrir, no? De descobrir cultures, conèixer-les i sobretot estimar-les al final.
Perfecte, perfecte. Ha quedat clar, no, Sicos? Propera aquí als estudis de Ràdio Estel, val?
I tant que sí.
Una abraçada, encantat de saludar-te.
Una abraçada.
Cuida't molt.
Vinga, bona tarda.
Aixa, tenim una mica de mono, has de venir ràpid ja.
Sí, ja vinc aviat.
Molt bé, un petonàs.
Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment. I tapa't que fa fred, Aixa.
Sí que sé.
Vinga, bona tarda. Adéu, bona tarda. Fa molt de fred, no, Sergi?
Sí. Un fred que pela.
Molt bé, gràcies per la teva intervenció.
Una gran aportació, no?
Sí, ja ho tenim, això.
No,
eh?
No, ningú
ho
sabia.
Això li podríem donar la volta? Podria ser algo positiu?
Home, doncs que... que dona ganes de xocolata, de manteta...
Són les 6 menys 20.
És veritat.
Val? Sí. Perquè està bé, pots dir el que vulguis, però són les 6 menys 20.
Però què vols dir, que tinc una limitació d'horari o alguna
cosa? D'horari. Tens uns minuts, saps?, per desenvolupar els teus arguments, vull dir.
No, l'argument positiu és que hi ha moltes coses a fer protegit per un sostre. Pots anar fantàsticament al cinema, al teatre, hi ha moltes activitats que estàs a cobert, hi ha una bona temperatura i disfrutes.
I tant.
Són coses per fer-hi.
Tu tens algun pla aquest cap de setmana? Ho deien. Avui hem començat el nostre programa saludant el Jordi Miralles, perquè efectivament es deia que avui és probablement el dia més fred de tot l'any.
És probable. No, aquesta setmana tinc previst anar a veure, la família em fan a veure Spider-Man, no sé si és l'Spider-Man 26, no sé quants porten,
sí.
Però vaig a veure Spider-Man.
Ah, molt bé.
Sí.
Jo he d'anar a veure Matrix encara, que no he anat a veure Matrix.
Ah, molt recomanable. Si t'agrada Matrix,
vist, ja?
Sí, ja l'he vist.
Has vist Matrix?
Correcte. Home, clar, fa fred, però jo vaig al cinema...
Però és molt xulo i és molt recomanable, dius.
Sí, perquè ens agrada Matrix, que entenc que
tu sí. Jo sóc un malalt de Matrix.
Pues t'agradarà.
Ah, sí?
Sí.
Això ho hem de fer ja, aquesta setmana, vaig,
no? No, t'agradarà.
Tu no tens ni idea de Matrix,
no? No, jo no he vist cap pel·li de Matrix.
És fora d'aquí, ara mateix.
No l'entén. No entén Matrix.
José, entra tu, li agafes els papers i fas tu la secció. Jo estic fent tota una campanya perquè el José Matosa sigui un component actiu a nivell de veu del programa.
Home, evidentment.
Però ell no vol.
Si hi ha un col·laborador que no sap què és Matrix, el tens que fotre al carrer, directament.
És o no?
Home, és que aquest paio no pot estar aquí.
Vull dir, bé, perquè viu en el Matrix de la ignorància cinematogràfica.
Correcte, viu sempre en la pastilla blava.
Viu en la pastilla blava, efectivament. No, està clar. Solta'm, tenim Boulevard del Díaz?
Evidentment.
Explica'ns una mica.
Avui tenim una coseta...
T'ha sortit un gall.
Sí, un gall.
Avui tenim...
Sí.
És tenim... com és post-adolescent.
Sí, exacte. Sí.
Saps?
És passa... normal, veus? No, avui tenim una coseta... que pels amants del futbol i de cert equip...
Mira, el José Matos està rient, com diguem, pobre nen.
Pobret.
Ja, no veu Matrix, no sap de la vida.
Bueno,
ell intenta, però no el deixen.
No, és que
li surten galls. És que... Pobre.
És que venim aquí a aquesta hora sabent que venim a pillar.
Bueno, és que és l'última estona del programa, saps? Aleshores, jo vinc de tota la setmana, tinc ganes de divertir-me i... Dius, d'aquí podríem fer broma, aquí, no? Dius, truca al Sergi i al Jordi. A veure si venen. Va, digues, perdona, Jordi.
Tenim un element que pels fanàtics del futbol i de cert equip en concret és una relíquia.
Ah, sí?
Un equip.
Però això, per al Boulevard del Dia,
d'aquí una estona. Sí.
Molt bé.
Tenim una cosa molt interessant.
Està molt bé. Tu què has fet, Sergi?
Bueno, he buscat alguna d'aquestes notícies que, bueno, tenen una doble vessant. Poden ser negatives o positives?
Ja. Jo tinc una de molt positiva.
Aviam.
Tinc, que és positiva i negativa alhora. Vull aconseguir... Sí, com sigui, no sé si heu sentit a parlar, a mi m'agrada molt el joc de l'oca. Val?
Sí.
Doncs hi ha una versió lleidatana del joc de l'oca que és una passada. Ja us dic ara. Saps?
En sèrio?
Sí. Sí. I d'aquí una estona tindrem l'oportunitat de parlar sobre això.
Ah, molt bé.
Però que no serà el joc de l'oca tradicional.
I quina diferència tindrà?
Ara t'ho explicaré.
Quina és la variant lleidatana que té? Menys casilles o...?
La variant lleidatana és diferent.
És diferent, però té menys casilles, té més ponts... Com
té
això?
Més de tot,
té puente,
no?
A puente...
D'aquí una estona. Va, deies que tenies una cosa que per als amants de determinat equip i tal, que era molt important.
És una relíquia, sí.
Explica'ns una mica.
Aviam. Anem ja? Vinga,
sí,
som-hi.
Sí, anem.
A mil anuncios. Jo m'he trobat el següent.
A veure.
Diu, escudo del Barça.
Ostres, l'altre equip de la
escudo
ciutat.
Del Barça?
Escudo del Barça.
Comencem, eh?
Diu, escudo del Futbol Club Barcelona de los años 40. Diu, lo que tiene de especial y lo hace único es que estaba incrustado en una de las torres de acceso al antiguo campo de las Corts.
Ja ho tradueixes per mandra, no ho tradueixes per mandra, no? Perquè vas veure així i posa així l'obligat.
Així tal com.
Està bé, està bé.
Literalitat.
Val. Sí. Què?
D'on creieu que ha sortit aquest escut?
Del Barça.
Té molts anys.
Del Futbol Club Barcelona.
Correcte. Com pot ser que algú el tingui a casa seva?
Això sí que no ho sabem.
És exdirectiu?
No.
No? Doncs no ho sé.
Bueno, un soci d'aquella època, segurament.
Va, explica'ns.
Explico.
Clar.
Vale. Doncs aquest escut està anunciat a 1000 anuncios.
Sí.
Vale. I resulta que aquest senyor, en qüestió, bueno, se'l va trobar el seu avi en un sac de runa quan estaven fent la demolició del camp.
De veritat?
De veritat.
De l'anterior nou camp?
De sí, sí, del camp de les Corts.
Del camp de les Corts, que fort, que fort, que fort.
Se'l van portar a casa.
Sí.
I hi ha una història al darrere d'aquest escut, perquè després de tenir-lo a casa, el propi Futbol Club Barcelona el va voler recuperar i li va oferir dues coses. Un xandall i una visita pel Museu del Barça.
Per aconseguir l'escut?
Perquè aquest dongués l'escut del Barça.
Diguem que no va ser l'oferta de la vida. No.
Bastant no? Català, en ser molt català.
No, bastant aquí, cutre, perdona, aquí, això no és ser català, això és ser cutre. Perdona, això és ser cutre,
sí, directament. Directament.
Clar, van dir que no, lògicament.
Van dir que no.
I continuen tenint...
Aquest escut continua en les mans d'una persona.
Ahà.
Clar.
Que es diu Sergio.
Es diu Sergio.
I que està al l'altre costat del telèfon. Sergio, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarda.
Buena tarda. Qué historia, ¿no? Esta que nos estaba contando Jordi. O sea, fue tu abuelo el que se encontró con este escudo.
Exactamente. Sí, sí, exactamente. Esa es la historia que yo he recibido, o sea, la que a mí me han contado, porque yo desde bien pequeñito lo veía en casa, cuando los veranos íbamos a casa de los abuelos.
Ajá.
Siempre iba a ver el escudo porque estaba allí guardadito y tal y tal, y para mí era algo guapo, ¿no?
Hombre.
Y pasa que han pasado muchos años y, bueno, pues... Por desgracia, pues la vida continúa, los grandes van falleciendo y de repente, pues haciendo un día limpieza, digo, igual lo volví a ver. Hace muchos años de esto.
Yeah.
Y ahí lo tengo guardado.
Ya.
Yeah.
Y hay un punto en el que dices, bueno, seguro que hay gente a la que le puede interesar mucho algo de estas características, voy a venderlo, ¿no?
Sí, lo de la idea de venderlo fue porque... pues bueno, comentándolo con gente y demás, y tú, pero tú sabes lo que tienes, tienes ahí una cosa muy buena, no sé qué, intenta venderlo, bueno, pues vamos a probar a ver.
Ajá.
Y de ahí que fue que pusiéramos el primer anuncio en el eBay hace, pues, no sé, igual 15-20 años, ¿no?
Ya ves.
No lo sé, o sea, hace, bueno, igual 15-20 años, no, igual alguno menos, pero alrededor de 15-13 años así, creo recordar que pusimos el primer anuncio en el eBay.
Ya ves.
Y entonces es cuando lo que habéis comentado sucedió, ¿no?
Creo, Sergi, que querías sí. comentarle algo, ¿no?
Oye, Sergio, tengo una pregunta para ti, porque aunque el primer intento fue un fracaso, un poco fiasco, o sea, yo creo que este producto, el Barça, debería estar bastante interesado para precisamente colocarlo en su museo. Aquello con lo que intentaron comprarlo de una visita al museo, precisamente es algo para colocar en el museo. ¿No te has puesto en contacto con el Barça?
No, en los últimos años no. El único contacto que hubo fue hace tiempo, no recuerdo la fecha ni nada, que me llamaron ellos, si lo habían visto o alguien lo había visto en el eBay y se lo comentaron a ellos. Y técnicamente el que me llamó se presentaba como el director o el jefe del museo.
Ajá.
No sé qué cargos hay ahí de estatus de empleados y tal, pues el director del museo. Y él me dijo que lo mismo, que cómo podía tener yo eso, que eso no podía ser y tal. Y bueno, pues vente a mi casa y lo ves. Y bueno, ahí un día tras otro, todos íbamos hablando, me iba llamando y al final pues me llegó a decir esta frase. Esto es real como la vida misma. En el eBay, cuando puse el anuncio en el eBay, lo puse por 50.000 euros.
Ajá.
Y me llegó a decir que por 50.000 euros de mierda no se podía permitir que el Barça no tuviera eso.
Ya.
Bueno, vale, entonces esa persona pues debería haber hablado con otra, no sé, y a los días pues, lo volvieron a llamar y claro, que el Barça no podía hacer gasto de dinero en esa.
¿Es muy grande de tamaño el escudo o no?
Es grandecito, sí, es grandecito. No tengo las medidas exactas ahora, pero unos 30 centímetros cuadrados.
Caramba. Y además es bonito porque conserva absolutamente los colores. Hay un punto, es que me lo está enseñando ahora mismo Jordi, que es muy interesante porque no es Fútbol Club Barcelona, sino CDFB. Sí. Es curioso porque es al revés, ¿no? De cómo se dice ahora.
De cómo se dice ahora, sí. E incluso el trocito de la bandera de Cataluña.
Es muy bonito.
Dos barras, o sea, no, solo tiene dos barras.
Sí, sí, es muy, muy bonito, es muy bonito. Mira, aquest és l'escut, Sergi.
Sí, sí, sí.
¿Quan creus que pot costar això? Porque ahora hacemos aquí una pequeña porra entre nosotros. Yo ya, en este caso, lo sé, ante lo cual no puedo jugar, pero tú, ¿quan dirías?
Bueno, això té que valer diners, no sé. Jo li posaria 5.000 euros.
5.000 euros. José Matosas, ¿tú qué dirías? Ya, tú ya lo hemos visto. Lo hemos visto todos. 5.000 euros no lo vendes, ¿no?
De momento no.
No, no.
Por suerte, no.
No hace falta. No hace falta. 120.000 euros.
120. Bueno, ha fet un spoiler abans de 50.000, pero es que es mucho dinero, sí, sí.
Es molt maco, ¿eh? La verdad es que es molt maco. Sergio, estaremos atentos a ver lo que pasa.
Es que es una pieza única también, o sea, no hay otro en el mundo como este.
Uh-huh. Bueno. A ver si hay suerte, a ver si se vende efectivamente y vemos qué es lo que pasa, ¿vale? Un abrazo.
Igualmente.
Oye, por cierto, ¿mucho frío en Soria o qué?
Muchísimo.
Ya me imagino. Me imagino.
Amanecemos bajo cero bastante, menos 10 estos días, menos 10, menos 7.
Menos 10.
Mira.
Estos días, sí.
Ya ves. Abrígate.
Los charcos no se terminan de aguar.
Ya me imagino. Un abrazo, Sergio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego, que vaya muy bien. Buenas tardes, adiós. És molt bonic, realment, eh? No, són 120.000 euros,
sí,
no?
Sí, sí.
Però és molt bonic, eh?
Era molt, molt i molt xulo.
Sí. Molt xulo, sí.
No, la veritat és que això el Barça ho tindria que tenir. No, sí. No ho entenc.
Sí?
Sí, no.
Bueno, home, no estan al seu millor moment econòmic. Home, les coses com siguin.
Ni econòmic,
ni res. Efectivament, no, però bueno. Va, donem-li la volta a una notícia, Sergi.
Bueno, aquesta setmana s'ha fet públic un estudi que indica que el 24% dels estudiants recorre a classes particulars per completar la seva educació.
Sí.
I això, per mi, suposo que això és interpretable, però per mi és una mala notícia.
Mala notícia.
És una mala notícia, perquè clar. Com a contribuent que sóc, jo espero que els diners s'inverteixin en una educació pública de qualitat que no faci necessari aquest esforç addicional de les famílies, no? Perquè llavors les famílies amb menys recursos es queden en desavantatge.
Sí, senyor.
Però entrant al detall, en aquest estudi, vaig començar a veure la part positiva, i és que les famílies de menys poder adquisitiu, sí, són les que menys van reduir les classes particulars en aquesta època de crisi.
Ah, sí?
Correcte. O sigui, les famílies van retallar en restaurants, en esbarjo, en supermercats, però van incrementar el cost en inversió de classes particulars, i especialment les famílies amb menys capacitat econòmica. I això el que em demostra és que, bueno, malgrat que no és bona notícia per l'educació pública, indica que la gent realment està interessada en millorar i ser millor, i és conscient d'aquest avantatge competitiva que li suposa aquestes classes. I crec que aquesta voluntat de ser millor és molt bona notícia.
És molt interessant, això que dius, eh? No. T'has sortit així sol.
Sí.
T'has
sí.
Tornat seriós. Ara, de cop, aquesta secció és seriosa.
Home, ja com...
Però fins ara era una secció de broma. Ara li has donat una volta.
Home, clar, aquesta secció... Quan
què vols, vols venir a la tertúlia del programa, ara?
No, és que com que ha agafat cert prestigi, m'he vingut amunt. M'he vingut amunt i, escolta, Toni, jo...
Però ara... què ha agafat cert prestigi, el programa o la secció?
La secció.
Però aleshores no te la carreguis, no? Directament. Escolta'm una cosa, Jordi. Jo estic una mica, de veritat, al·lucinant, i això que vaig a dir és absolutament cert, perquè resulta que he vist que a Mil Anuncios hi ha molts escuts del Barça. Hi ha un que jo el tinc. Però el tinc tal qual, perquè jo de petit feia col·lecció de clauers i hi havia un que era aquest, i està aquí, i el venen per 60 euros. Escolta'm, he de buscar jo el clauer en si.
Pots
fer una pasta,
Què?
Que pots fer negoci, potser.
Puc fer negoci, no? Sí. Encara els hi donaré notícies de cara a la setmana vinent. Va, veiem més coses del Boulevard del dia.
Encara et trucarem al Boulevard.
Això.
Mira, anem amb una altra peça de col·leccionista. Diu, final Gran Hermano 1.
Ostres.
Diu, cinta VHS con la final de Gran Hermano 1 del año 2000 grabada. ¿Quan donaríeu per la final de Gran Hermano 1 gravada en VHS?
Jo res. I tu, Sergi?
30 euros. 20.
20?
20 euros, va.
5 euros.
5 euros. Sí. Bueno, i em sembla molt. I tot, no? Era la... Deixa'm dir-te que era aquella final de María José, com es deia? María José Galera?
Galera.
Galera.
¿Quién me pone la pierna encima?
Això era Jorge... no sé què.
Berrocal.
Berrocal.
Correcte.
Veus?
Sí, sí.
Bueno, va ser el gran any de Gran Hermano, no?
El primer. La gran sorpresa. Luego va ser ja...
Tens més notícies d'aquestes serioses?
Bueno, de les notícies serioses tinc una que està una mica... evidentment que està socada, però crec que és interessant per treure-la aquí. I és la notícia que aquest cap de setmana passat es va acabar el col·laborat d'una persona anomenada Novak Djokovic.
Ah, sí.
I clar, evidentment que...
S'ha acabat, ja?
S'ha acabat, bueno, es va acabar temporalment en el sentit de que se'l va expulsar al país.
Ah, d'Austràlia, dius?
El van expulsar d'Austràlia.
Val.
I jo crec que això és una mala notícia quan expulsen algú. Però la bona notícia, jo crec que traient això, és que encara que et diguis Novak Djokovic, Rafael Nadal, Toni Marín, Sergi León, Juan Carlos de Borbón, o sigui, a Austràlia et tracten de la mateixa manera. I si no compleixes les normes, et foten al carrer.
Però a Austràlia hi ha molts països, eh? Bueno, França va fer l'anunci, Pedro Sánchez va dir que aquí el mateix, vull dir que...
És una bona notícia.
Jo crec que hi ha hagut una reacció
aquest
internacional.
Aquest consens per la salut de tots està molt, molt bé i, escolta, aquests personatges tan egoistes al
passat,
carrer.
Què t'ha passat, Sergi? Què t'ha passat a tu? No, estic de veritat, que no ho acabo d'entendre, perquè era de broma, la secció.
No, bueno, han fotut aquest borinot al carrer i està bé. Mira, de fet, el tio va pujar a l'avió i es va treure la mascareta. L'han pillat.
En sèrio?
Sí.
De veritat?
Hi ha una foto que te la puc ensenyar ara mateix, que el tio està a l'avió que l'estan fotent al carrer per no vacunar-se, i el tio va sense mascareta.
El van fer fora a l'avió també o no?
No, aquí ja no va bé.
Encara no, encara no. Va, que ens queda temps per fer una altra compra, Jordi.
Vinga, som-hi. Ara passem a Wallapop, diuen. Cajón, casita para gato.
Però per què ho dius en castellà?
Perquè l'anunci està així tal
qual. I què? I no ho pots traduir?
Ah, bueno, sí.
Dic jo,
sí, no sé. Ara volverà setmana tot traduït.
Vinga.
Sí. Diu, cajón de motocicleta telepizza. Diu, recortado a modo de casita para gato.
Mira això, té el seu què.
Diu, la tapa superior se abre sin ningún problema. Diu, la caja tiene el desgaste propio del uso.
Claro.
Apertura en la parte frontal...
I Willy a quatre estaciones. No? Digues.
Diu, apertura en la parte frontal para acceso de gato adulto.
Sí.
Precio?
No, a mi aquesta m'agrada, eh? Deixa'm dir-te que m'agrada.
És original, aquesta.
Tu tens gat? La teva nòvia té gat?
No.
Llàstima.
No tenim gat. No sé. 30 euros?
No, menys.
Menys?
Jo diria 15.
35.
35?
Mira.
Sí.
Ostres.
Pam.
Bueno, surt més barato, te'n vas a qualsevol botiga d'animals i et compres un dels de... No? És més barato. Home, no té el glamour de les pizzas passades, però vaja, tret d'això. En fi, amb quina imatge vols que ens quedem aquesta setmana, Sergi?
En quina setmana vols que ens quedem?
Quina setmana no, amb quina imatge?
Imatge per mi, amb el teu retorn.
Però jo vaig retornar dilluns, eh?
Ja, però no t'he vist fins ara.
Ja, clar, Toni, també clar. Pots trucar. Saps allò? Hola, com et trobes? No.
Home,
vull dir, m'he
interessat per tu i ho saps.
És cert, és cert.
No siguis... No em busquis.
No? But, Jordi, passa bona setmana. Tens tota una setmana per traduir anuncis.
Vale.
Val? O sigui, els trobes i els tradueixes.
Vale, perfecte.
Sembla bé?
Així ho faré.
Jo t'ho agraeixo molt. Gràcies, Jordi.
Bona tarda.
Bona setmana. Sergi León.
Molt bé.
Que seria Sergi Lleó.
No es tradueix el cognom.
Si jo hagués de fer el mateix...
No es tradueix el cognom.
Sergi Lleó, no?
De fet, el primer examen de català de la meva vida el vaig firmar així i m'ho van posar. No es tradueix el cognom.
Com et dius de segon?
Femenia.
Com?
Femenia.
Femenia. Que bonic, aquest, no?
Sí. És mallorquí.
Anda.
És mallorquí.
Molt bé. Que vagi bé la setmana, Sergi.
Que vagi bé Spider-Man.
Sí. Ah, sí, i Matrix. Senyors i senyors, que vagi bé el cap de setmana. Recordin que dilluns a les 3 ens hi tornem a posar tot l'equip del Tot anirà bé. Passin un magnífic cap de setmana i abriguin-se bé, que fa molt, molt de fred. Fins dilluns. Gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Vol
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.